Meteotemps. I a Meteotemps ens volem refrescar una miqueta amb un tema que no per ser hivernal, o més hivernal que no pas estiuenc, és menys important. De fet, és un tema de primera divisió. I és el tema de l'estudi de les glaceres. I concretament, doncs, tenim al nostre país un expert en aquest sentit, que tot i ser, economista i de la branca, doncs, de l'economia en la seva ocupació, doncs, personal, és un enamorat de la muntanya des del primer segon, des del primer dia, i amb un seguiment absolutament autodidacte i de proximitat i de remenar i de publicar llibres i d'estudis. I a on hem anat a parar? Doncs hem anat a parar al Jordi Camins, just, igual a dir. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I bé, ara mateix un dels experts número 1, no tan sols català, sinó espanyol, amb aquest tema.
Sí, realment hi ha molt poca gent que es dediqui al tema del seguiment de les glaceres. I els Pirineus, nosaltres hi som a prop, són les nostres muntanyes, i realment doncs fa falta algú que faci aquesta feina de seguiment, de control, de catalogació, i això és el que porto fent fa doncs 31 anys.
31 anys?
Exactament.
Deu ser una mica un bitxo raro. En el sentit d'aquesta peculiaritat. Jo la conec, aquesta peculiaritat, perquè jo començo, la meva vida professional comença de forma autodidacta i després sí que estudio, i la meva vida laboral i tot això, i per tant és una cosa que porto dins la meteorologia, i entenc que en el teu cas és el mateix, és a dir, portes a dins aquesta passió per la muntanya i en aquest cas per les glaceres.
Sí, jo des de molt petit, que m'ha agradat seguir sempre les glaceres de tot el món, coneixia per mitjà de llibres, per mitjà de documentació, les glaceres dels Alps, les glaceres de l'Himàlaia, les glaceres de tot arreu, però mai trobava documentació de les glaceres dels Pirineus. Així que en el moment en què vaig poder, vaig decidir que ja que no ho havia fet ningú, ho faria jo. I l'any 1982 vaig iniciar doncs a fer una catalogació de les glaceres dels Pirineus, vaig tardar 3 anys en fer-la, fins al 1985, i des d'aquell moment, doncs, contínuament, cada any, doncs, he fet les campanyes glaciològiques fent el seguiment de com evolucionen les glaceres. Per què? Senzillament perquè en aquell moment no sabíem ni quantes n'hi havien ni quin era el seu estat, si retrocedien, si avançaven, i la manera de poder-ho conèixer va ser doncs, anant-hi, catalogant-les, i especialment utilitzant la fotografia comparativa com a eina per comparar-la i per veure doncs, quina era la seva evolució.
Una fotografia comparativa que en tenim una mostra a la pàgina web d'un parell de fotografies de la glacera de Neto que ens has passat i sí. Que bé, tots els oients poden veure a la nostra pàgina web. Atenció a la carta de presentació. Premi Medi Ambient 2012 de la Generalitat de Catalunya. Col·labores amb la Universitat de Saragossa, amb universitats de Suïssa i França, amb el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat i ets membre del grup d'experts en canvi climàtic de Catalunya. Déu-n'hi-do, no?
Sí, bé, amb el pas del temps doncs, hem anat fent la feina ben feta i tots aquests organismes, totes aquestes universitats doncs, han necessitat documentació que realment compartim. Anar a les glaceres no és senzill i hem de pujar a peu cada vegada, per tant doncs, no podem ser a totes en el mateix moment.
Clar.
I per tant, doncs, per exemple, doncs, com dèiem, amb universitats doncs, estrangeres el que fem és compartir informació. La relació amb la Universitat de Saragossa ve perquè la majoria de glaceres dels Pirineus estan a la Comunitat Autònoma d'Aragó i, per tant, són ells doncs, qui arxiven tota aquesta documentació. I els temes amb el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible ve a partir de cicles de conferències. Doncs jo el que m'he proposat sempre és divulgar el coneixement de les glaceres i de la seva evolució a tots els nostres conciutadans i a partir d'aquí va començar la relació i, posteriorment, doncs, amb el Premi Medi Ambient 2013 de la Generalitat de Catalunya, doncs també la relació amb el grup d'experts sobre el canvi climàtic a Catalunya.
Quin és l'estat ara mateix? Aquesta visió en 31 anys, cap a on van les coses? La glacera de referència al Pirineu és la glacera de Neto.
Sí, la glacera de Neto és la més extensa dels Pirineus. La segona és la glacera d'Ossú, el Vinyamal, i la tercera la glacera de la Maladeta i la quarta la glacera del Mont Perdut. Aquestes són les quatre glaceres principals que tenim en els Pirineus. Jo em vaig catalogar 93, els Pirineus, entre l'any 1982 i 1985.
93?
Sí, entre glaceres i congestes de gel.
D'acord.
Amb gel glacial.
Sí.
D'aquestes 93, en aquest moment en queden 54, entre glaceres i congestes de gel.
És a dir, del 82 fins ara, de 93, entre glaceres i congestes, hem baixat a 54. 54.
Un 42% s'han extingit.
O sigui, la regressió és clara, és claríssima.
Absolutament és contundent.
I rapidíssima.
Rapidíssima, contundent, sense pal·liatius. I si les condicions climàtiques no canvien, cosa que ja entens més tu que jo en aquest aspecte, doncs calculem que al voltant de l'any 2040 hauran deixat de ser actives les que encara tenen moviment i en 10 anys més tot el gel glacial s'hauria d'haver extingit totalment als Pirineus.
80 més. Perdona?
En 10 anys més.
En 10 anys més.
El 2050.
O sigui, del 2000, perdona, del 2040 al 2050.
50, sí. Si el 2040 deixen de tenir
ja
activitat,
deixen de moure's,
per disminució de gruix,
sí.
I en 10 anys més hauria de quedar totalment extingit.
Dades preocupants. Preocupants, bé, per la naturalesa i preocupants per la velocitat, precisament, d'aquest canvi en el clima.
Sí, les glaceres són un dels millors indicadors del canvi climàtic.
Sí.
El gel no té cap arma de defensa en contra de l'increment de temperatures. Per tant, l'únic recurs que té és fondre's. Si hi ha un increment de temperatures, el gel es fon. Si podem comparar el gel on era i el gel on és, veiem quina rapidesa es produeix aquest canvi climàtic, aquest escalfament doncs, que realment estem vivint. Això també ens porta a donar-nos a compte, d'una altra manera, de que en el moment en què les glaceres avancen o creixen, també ho han de fer de manera igual de ràpida que tal com retrocedeixen. Si no, d'altra manera, seria impossible que en aquest moment encara aguantessin amb els gruixos de gel que tenen, que doncs, provenen de la petita edat del gel, que és el darrer període fred que hem tingut, des del 1550 al 1850.
Hiverns o primaveres com aquestes que hem tingut, en què s'incrementa la quantitat de neu, persisteix més en el temps, ajuden una miqueta que la desgràcia no sigui tan ràpida, m'imagino.
Evidentment, un any com el que estem vivint ara és un any excepcional. Si tant de bo continués altres anys, i realment hem de veure, per tant, hem tingut un hivern excel·lent en quant a precipitacions, una primavera excel·lent en quant a precipitacions i temperatures fresques, i ara hem de veure com evoluciona l'estiu. I quan entrem a la tardor, en el moment previ a que torni a nevar sobre les glaceres, hem d'avaluar si la glacera conserva neu antiga a sobre el gel. Aquesta neu antiga és la que formarà el nou gel glacial, el que alimentarà la glacera perquè de nou torni a créixer. En un any no n'hi ha prou, però és el primer pas.
Clar. A veure què passa l'hivern que ve i a veure què passa posteriorment. Ets autor de nombrosos articles i de diversos llibres, entre els quals hi ha el canvi climàtic a les glaceres dels Pirineus i la glacera de Neto, efectes del canvi climàtic en imatges, de divulgació directa. Però, a més, tens una primícia a poc temps del mes de setembre amb el nou llibre Les 100 últimes glaceres del sud d'Europa. Explica'ns.
Doncs bé, com molt bé dius, és un llibre, és també de fotografia comparativa, com els anteriors, portarà unes 310 imatges comparatives de totes les glaceres, no solament dels Pirineus.
310, és una barbaritat,
sí.
I algunes... L'editor es devia espantar molt,
Bé, l'editor sóc jo mateix, vol dir que en aquest cas estic espantat
del
tot.
Estàs espantat del tot.
No, però realment és una feina completa en el qual... faig la comparativa de la catalogació que vaig fer fa 30 anys amb la de l'any 2012 i una per una explicant totes les glaceres com han evolucionat i justificant aquesta explicació fotogràficament. Complementàriament a això, portem una... i incorporo també un llistat de les màximes extensions que van tenir recents les glaceres dels Pirineus al final de la petita edat de gel, el 1850. Veurem, per exemple, doncs, que la glacera de la Neto va arribar a tenir 1,7 km de llargada i actualment doncs, escassament ratlla el mig quilòmetre. Vol dir que tot aquest retrocés és el que s'ha produït en aquest temps.
Hem perdut gairebé 1.200 metres.
Sí, sí. Dues terceres parts. I moltes glaceres, com hem comentat, s'han extingit. I amb aquest llibre hi complementarem, a més també, les glaceres dels pics d'Europa, les restes de gel que queden als pics d'Europa, una resta de gel que hi ha a Sierra Nevada i una resta de gel que queda als Apenins italians.
Per tant, un llibre únic en què per primer cop en el món, tindrem presentades aquestes glaceres en un llibre.
Sí, en un llibre, i tal com comentes tu, per primer lloc en el món, crec que la nostra generació, a pesar de que doncs, vivim un mal moment per les glaceres, tenim l'oportunitat de poder mostrar com s'extingeixen totes les glaceres d'una serralada amb una sola generació, la nostra.
Cosa
que ningú ha pogut fer mai en el món i, per suposat, ningú ha pogut divulgar. Per tant, serà, penso, un document històric que servirà per sempre, pel futur, perquè ho puguin veure, i dins, com comentàvem, aquesta regressió, tenim la sort de poder-ho fer d'aquesta manera i poder-ho ensenyar.
Escolta'm, aquí, a Meteo Mauri, a Meteo Temps, doncs l'evolució de les glaceres, i potser perquè ens donis ja alguna primera valoració de com han anat...